Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Duran.
Unanimitat entre les forces municipals perquè Sabadell es converteixi en la capital de la cultura catalana l'any 2024. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Tots els grups se sumen al projecte que s'haurà de presentar d'aquí a 4 mesos, a finals de gener de l'any vinent. Pol Gibert, portaveu del govern, assegura que pot ser un revulsiu per la ciutat.
Per potenciar la cultura de Sabadell, perquè sigui un motor de creixement, per també poder tenir nous referents culturals en marxa de la ciutat, evidentment doncs, que també sigui un sector d'atracció, de coneixement i també de motor econòmic per la ciutat.
Per altra banda, tots els partits també han sumat esforços perquè la UAB pugui cursar una nova titulació pública d'infermeria i es faci a l'art tèxtil. El ple municipal de demà es presentarà una moció signada per tots els grups que s'enviarà a les conselleries i ministeris pertinents per pressionar-los a favor de la proposta.
Mirem cap a l'escola. Sabadell acumula un total de 34 grups confinats per contacte amb positius de Covid-19, una dotzena més en relació a ara fa una setmana.
La xifra, però, continua sent una part molt petita del total de 1.300 classes que el 14 de setembre van iniciar el curs escolar. Per al doctor Valentí Pineda, pediatre del Taulí i president de la Societat Catalana de Pediatria, les dades evidencien que no hi ha transmissió del virus a les escoles. També descriu el fet que s'estan fent més PCRs a menors en edat escolar per símptomes que podrien ser compatibles amb el virus, però que finalment acaben sent un refredat comú.
I en esports, el Sabadell treballa per tancar l'arribada d'Álvaro Vázquez en l'últim dia del mercat.
Tal com ha avançat Ràdio Sabadell, el davanter centre badaloní és l'escollit per reforçar l'atac arlequinat, però encara no s'ha confirmat l'operació. Arribaria cedit per una temporada per part de l'Sporting. A més, la directiva esportiva també està intentant incorporar el japonès Shinji Kagawa.
Són algunes de les notícies que repassarem en els pròxims minuts amb el Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans d'entrar en matèria, però, passem pels serveis. 18 graus al centre de Sabadell, amb un cel parcialment assolellat. Veiem creuar algun núvol, també. Anem a conèixer la previsió i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem què ens espera per les pròximes hores a l'Abel Flores. Bona tarda.
Hola, què tal? Durant les properes hores hem de parlar encara d'intervals de núvols més abundants cap a les comarques del nord-est, també cap a la banda del Pirineu, i és a punts del nord de Girona, sobretot, on esperem doncs que puguin deixar alguns petits ruixats encara durant la tarda. Uns núvols i una precipitació que han d'anar minvant, especialment de cara al final del dia, i un vent de component oest que ho farà més reforçat, sobretot cap al sud del territori. Demà al matí esperem que els núvols aquests hagin marxat, però no acabarà de fer net, especialment cap al vessant nord del Pirineu. Els núvols seran més abundants, podem trobar algunes precipitacions de caràcter feble i dispers que a la tarda podrien estendre d'altres punts de l'extrem nord de la serralada pirinenca, amb una cota de neu que se situarà al voltant dels 2.900 metres. En qualsevol cas, no esperem que les precipitacions siguin significatives. I a la resta del territori, doncs, veurem circular alguns intervals de núvols alts, alguns de mitjans, en general poc importants, però una mica més abundants, especialment a partir de mig matí i migdia cap al nord i al nord-est del territori. En conjunt, esperem que la temperatura demà sigui una mica més alta que no pas la que hem tingut avui. És tot el moment, ho deixem aquí des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
Hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra, com s'està circulant a les principals carreteres i accessos a la nostra ciutat. De moment, el que és sortir o entrar de Sabadell, no veiem grans complicacions. En canvi, per exemple, sí que veiem, si heu de venir de Barcelona, 3 quilòmetres de circulació amb retencions cap al nus de la Trinitat. També a l'enllaç a la P7, 7 quilòmetres de circulació amb congestió en sentit nord, venint cap a Sabadell, a l'alçada de Barberà, i a la C58, a l'alçada de Sant Quirze, amb sentit nord, en sentit cap a Manresa, també trobareu 1 quilòmetre de circulació amb retencions. A la resta, normalitat. Front comú dels grups municipals perquè Sabadell es converteixi en capital de la cultura catalana l'any 2024 i perquè l'art tèxtil aculli una nova titulació pública d'infermeria vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona. La Junta de Portaveus, celebrada avui, ha aprovat per unanimitat dos punts que demà passaran pel ple municipal. La unanimitat ha de servir per mostrar múscul davant de les altres administracions.
Pel que fa a la candidatura perquè Sabadell sigui capital de la cultura catalana el 2024, tots els grups han estat a favor de la proposta. Demà serà aprovat el ple municipal i s'obrirà un període de 4 mesos fins que el projecte s'hagi de presentar a finals de gener. El portaveu del govern, Pol Gibert, assegura que ho treballaran amb les entitats de la ciutat.
Per potenciar la cultura de Sabadell, perquè sigui un motor de creixement, per també poder tenir nous referents culturals en marxa a la ciutat, i, evidentment, doncs, que també sigui un sector d'atracció, de coneixement i també de motor econòmic per a la ciutat.
Per altra banda, al ple de demà es presentarà una moció signada per totes les forces municipals a favor d'acollir una nova titulació pública d'infermeria. Gibert explica que la meitat de les places que s'oferten són privades i la pandèmia ha demostrat que són un col·lectiu imprescindible. Sabadell, diu, és un bon lloc per cursar aquests estudis.
Tenim ingredients molt importants perquè això tingui endavant. El primer de tots és la trajectòria d'expertesa que té en el marc docent el Parc Taulí i l'Autònoma, doncs que, com bé sabeu, ja tenen ubicat al campus del Taulí la formació de medicina. Evidentment, també perquè tenim una ocasió única, com és l'art tèxtil, un edifici vinculat també, que volem que sigui vinculat al coneixement i que possibilita la ubicació de carreres o d'estudis en el món de la salut en un entorn molt proper al Taulí, que volem potenciar.
La moció es presentarà a les conselleries implicades, així com als ministeris competents.
I sobre el ple de demà també és rellevant que Sabadell se sumarà a l'Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025, que promou que el 8% dels desplaçaments siguin en aquest mode de transport d'aquí a 5 anys. Per altra banda, també s'aprovarà de forma provisional l'ordenació del balcó de Ripoll. I seguim en política perquè el portaveu d'Esquerra al Congrés, el sabadellenc Gabriel Rufián, s'ha compromès a treballar a Madrid per desencallar projectes com l'estació a Can Llong de Rodalies o la cessió de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil i també l'edifici de correus de la via Massaguer. Són part de les demandes que el grup municipal, amb el portaveu Gabriel Fernández del capdavant, han traslladat avui el diputat republicà en una trobada a la ciutat.
En un contacte posterior amb els mitjans de comunicació locals, Gabriel Rufián ha recordat que encara hi ha moltes coses que es decideixen a Madrid i ha defensat que Esquerra ha de liderar, independència al marge, la gestió del dia a dia. El diputat local parla de ser útils.
Madrid, agradi més o agradi menys, és un focus de poder, un encara. Malauradament, doncs, es decideixen moltes coses del nostre país. I, mentrestant, que cal gestionar, que cal liderar, que cal governar. Hi ha un mentrestant entre el dia a dia, entre la teva realitat i els teus fins, els teus objectius. I aquest mentrestant nosaltres el volem liderar i governar perquè, si no, la nostra experiència és que ho fa algú altre i principalment contra nosaltres. Així que ho volem gestionar nosaltres, ho volem liderar nosaltres i volem governar nosaltres. Això no ens fa menys independentistes, ens fa més útils.
No obstant això, Rufián assegura que els republicans no renuncien al seu objectiu final, l'autodeterminació de Catalunya. Ara bé, assegura que per aconseguir la independència, Esquerra no renunciarà a la seva manera de fer. També diu compartir amb l'expresident Quim Torra la voluntat que els vots independentistes superin el 50% a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya, que són previstes pel febrer.
Ho hem demostrat 1000 vegades, crec que algú com l'Oriol Junqueras, que ara malauradament actualment està a la presó, el més condemnat de tots els condemnats, porta tota la vida lluitant per això. Per posar només un exemple, també, evidentment, la secretària general Marta Rovira a l'exili, vull dir, són poc sospitosos de ser poc clars. Ara sí que és cert que hem de tenir clar que no només en política, sinó a qualsevol àmbit de la vida, ser més és bo. I qui digui el contrari, jo crec que té un problema.
Sobre el futur polític de la ciutat, Rufián confia que Sabadell torni a formar part de la xarxa de ciutats republicanes i augura que ben aviat la ciutat tornarà a estar governada per Esquerra Republicana.
Notícies vespre.
La Covid-19 està tenint poca incidència als centres educatius de Sabadell. Així ho demostra l'última actualització de les escoles i instituts amb grups en quarantena per part del Departament d'Educació. Segons el darrer balanç, a la ciutat hi ha un total de 34 classes confinades per contacte amb un positiu de coronavirus, una dotzena més respecte d'ara fa una setmana.
En números absoluts, això significa que hi ha més de 800 persones, entre alumnes i personal docent, que estan aïllats en aquests moments per la Covid-19. En realitat, però, només són 34 grups escolars dels 1.300 que van iniciar el curs el 14 de setembre passat. El pediatre del Parc Taulí, president de la Societat Catalana de Pediatria, el doctor Valentí Pineda, afirma que aquesta poca incidència del coronavirus als centres educatius s'explica perquè els nens són poc transmissors del virus.
Els casos amb nens seran sempre reflexe de lo que passi a la comunitat. Amb els casos que portem de nens a les escoles, que són uns quants, no masses, ja s'ha vist que el nen gairebé mai vol dir en el 97% dels casos és el cas índex d'un brot. Quasi sempre el nen ho agafa de l'adult.
Malgrat això, ha defensat que les PCR que s'hagin de fer a classes senceres es realitzin a les escoles, de manera que es pugui reduir la pressió als CAPs i als hospitals, que no n'haurien de fer si no són casos d'urgència.
No hi ha pressa per fer-los. Si un cas índex comença un divendres, per exemple, us diagnostica un divendres, tenim fins al dilluns, dimarts, 3-4 dies per fer-ho. Per què? Perquè si els contactes estan asimptomàtics, estan bé, i han de fer 10 dies de confinament, ara són 10, han canviat, ahir va canviar oficialment de 14 a 10, 10 dies de confinament, o han de fer igualment, la PCR sigui positiva o negativa, no hem de tenir tampoc tanta pressa en fer-nos les PCR o els contactes que estan asimptomàtics. Igualment hauran d'estar a casa a confinar els 10 dies. Pues aquests contactes s'haurien de fer a l'escola.
Sobre en quins casos cal realitzar una prova per descartar un possible contagi de coronavirus, el doctor Valentí Pineda ha apuntat que han de confluir diversos símptomes com febre alta, dificultats respiratòries o una gastroenteritis severa, entre altres.
Pugen els grups aïllats per coronavirus als centres educatius i també el risc de rebrot a Sabadell. En les últimes 24 hores ha escalat 8 punts i ara se situa en els 255,9. També puja mínimament la velocitat de reproducció fins a l'1,21, mentre que la setmana anterior era del 0,91. La taxa de confirmats per PCR dels últims 7 dies ha crescut fins als 115,93 per cada 100.000 habitants. Des de l'inici de la pandèmia, la ciutat ha registrat pràcticament 5.000 casos confirmats de Covid-19 i 383 defuncions. I també, per culpa de la pandèmia del coronavirus, Cipo ha tingut un sobrecost de més de 50.000 euros, un import que ha assumit l'entitat sense repercutir-ho a les famílies dels usuaris, una situació que se suma a la caiguda dels ingressos del Centre Especial de Treball. De totes maneres, l'entitat pot treure pit perquè no renuncia a donar tots els seus serveis i no ha presentat cap ERTO ni ha acomiadat cap treballador.
De totes maneres, són moments complexos, en paraules del gerent de l'entitat, Xavi Martínez. El cas és que les despeses dels seus serveis han crescut arran del coronavirus. Actualment es necessiten 2 tècnics per cada 8 persones i la llar resident funciona les 24 hores del dia, ja que el centre de dia està tancat perquè els grups no es barregin. Un sobrecost que el gerent de l'entitat denuncia que Cipo va assumir durant els mesos de l'estat d'alarma. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Els serveis diurns d'assistència educatius al centre ocupacional estaven suspesos des del 13 de març fins a pràcticament finals de juny. Per tant, durant tot aquest temps, les persones que estaven al centre de dia, però que els teníem a residències, doncs, tota la despesa que van generar de dinars, d'atenció 24 hores, etc., que és una despesa important, doncs tot això ho ha hagut d'assumir, de moment, l'entitat. Parlaria que estem entre la forquilla dels 50-70.000 euros. Només això que t'estic parlant, només durant aquesta època i aquest servei.
A més, el Centre Especial de Treball va haver de tancar i aquest curs encara està lluny de recuperar el volum d'ingressos d'ara fa un any.
Penseu que el mes de març vam tenir, per exemple, el dic el mes de març, que va ser el primer mes que vam tenir, vam tenir una caiguda d'un 40%. El mes d'abril, que va ser el mes més crític, vam tenir un 65%. I llavors al març ja es van anar recuperant, però bueno, fins i tot vam tenir un 40%. O sigui, la mitjana més o menys d'afectació fins a data d'avui estaríem parlant entre un 20 i un 25% de baixada d'ingressos en el Centre Especial de Treball.
Tot plegat mentre el centre aplica un pla de contingència per evitar que el coronavirus entri a les seves instal·lacions. A part de mantenir els grups estancs, també hi ha molts usuaris que no van al centre per motius de seguretat. A ells se'ls fa un seguiment telemàtic i se'ls envien tasques a través de la web. A més, les jornades de treball s'han reduït i s'han fet intensives per reduir les entrades i sortides del centre.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
La plataforma d'afectats per la hipoteca de Sabadell ha carregat avui contra els grups polítics que diuen criminalitzen les ocupacions. La Pau ha dit en al·lusió a Ciutadans que demà porta al ple municipal un pla per acabar amb les anomenades ocupacions conflictives. Aida Guidus, activista de la plataforma, ha lamentat en una entrevista al Cafè de la Ràdio, coincidint amb el Dia Mundial de l'Hàbitat, que es faci un discurs d'odi cap a persones desesperades.
De fet, la plataforma ja ha anunciat una mobilització demà a 6:45 del vespre a les portes de l'Ajuntament de Sabadell, coincidint amb la celebració del ple municipal. I és que, segons Aida Guidus, la major part de la gent que opta per ocupar un habitatge és perquè no té cap altra alternativa. Ara bé, admet que hi ha màfies que es dediquen a lucrar-se a costa d'aquestes persones i que és precisament contra això contra el que cal lluitar.
Hauria de fer alguna cosa perquè al final també afecta a la gent que està necessitada d'una vivenda. Vull dir, si a tu t'ofereixen un lloguer irregular i no tens altres mitjans d'aconseguir-ho, acabaràs caient això i aquesta gent acaba estant en un estat de precarietat igual que el d'estar ocupant, però més pagant uns diners i després ja qui s'està lucrant d'això.
En aquest sentit, l'activista de la PAR reclama a l'executiu local que tingui en compte la plataforma com a interlocutor vàlid a l'hora de gestionar les situacions d'emergència i recorda que l'arrel del problema és que hi ha pocs pisos a un preu social.
Sempre expliquem a les famílies que venen que s'han desbordat totes les vies administratives. El problema és quan les vies administratives s'acaben en el moment que l'única solució que li pot donar a la família és dormir a l'hostal durant moltes nits i després que tornin a estar al carrer perquè no hi ha habitatge, no hi ha part d'habitatge públic a Sabadell. Llavors, havent-hi tantes vivendes i tantes cases que són de grans tenidors, es podria potser arribar a un acord o expropiar part d'aquestes vivendes per ús públic, ja que no se'ls està fent l'ús que s'hauria de fer a l'habitatge.
Es calcula que a Sabadell hi ha més de 1.300 habitatges ocupats, dels quals el 91% són de grans tenidors i només el 2% pertanyen a petits propietaris. Fa pocs dies, el govern municipal anunciava un acord amb la Sareb per a una cessió d'una 80ena d'immobles que s'incorporaran al parc públic.
I de les habitatges passem a les residències, perquè un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona ha determinat que l'aïllament social, com el que hem viscut durant el confinament, pot agreujar l'Alzheimer. L'equip d'investigadores del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal i de l'Institut de Neurociències ho ha comprovat després de fer proves amb animals reproduint el sistema d'habitacions en què vivim els humans.
Observant el comportament dels ratolins es veu que es mouen més ràpid, estan neguitosos, i això demostra que l'Alzheimer està evolucionant més ràpid. Els rosegadors han mostrat atròfia al cervell típica d'edats més avançades. Aquestes evidències ja es palpen dins dels centres residencials de la gent gran. La responsable de l'estudi, Lídia Jiménez Llort, explica que la prioritat actual és no sortir dels centres i recollir dades de com estan evolucionant.
Ara la prioritat és garantir la salut i el benestar dels pacients i la màxima atenció. Per tant, els estudis clínics aniran una mica enrederits a nivell hospitalari o a nivell institucionalitzat. A les residències el que es fa és aplicar ja protocols que tenen en compte garantir el benestar d'aquestes persones, però no s'està fent ara proves, estudis clínics, per passar, perquè la prioritat és no sortir del centre i agafar dades que tenen que veure amb com estan evolucionant.
A les persones grans els afavoreix fer videoconferències o tenir converses amb la distància del replà de casa, però en aquells que tenen demència cal anar amb compte perquè mesures com aquestes els poden generar confusió i empitjorar el seu estat. Jiménez creu que s'han de valorar més recursos que tenim a l'abast, com la veu dels familiars a veure pel·lícules antigues o posar la ràdio amb músiques de la seva època, com ara Antonio Machín o Núria Feliu. El treball s'ha publicat a la revista Frontiers in Psychiatry en un número dedicat a avaluar l'impacte de la mort, el dol i la solitud en temps de pandèmia.
De manera més breu, us expliquem que el 15è certamen coreogràfic de Sabadell ja té guanyadores. Es tracta de Marina Pratkina i Alessia Dobish.
Han guanyat el primer premi amb Retitled, un duel energètic i enginyós que també havia rebut el premi del certamen coreogràfic de Madrid. El certamen, que és una iniciativa del Petit Món, coordinada amb l'Estruc, fàbrica de creació, pretén dinamitzar i fomentar la creació coreogràfica. El jurat va atorgar el segon premi a dues companyies, Carmen Fumero, per Un poco de Nadie, i la companyia Biconur, de Sabadell, per Ararat, que també va rebre el Premi Popular.
I finalitzada la renovació de ferms del barri de Cifuentes, més.
Forma part del projecte Fem Barri, que ha de garantir uns espais públics de qualitat arreu de la ciutat. Aquesta actuació té un pressupost total de 2.200.000 euros i ha d'acabar millorant el ferm de més d'un centenar de carrers per afavorir la seguretat en el trànsit i els desplaçaments.
Al matí treballem per fer-te companyia. I com ho farem aquest dimarts?
Us explicarem el paper de la treballadora social sanitària en temps de pandèmia i com el coronavirus ha afectat el seu dia a dia.
Fem salut.
Després a la secció...
Els nostres barris.
Obrirem les portes als veïns i veïnes de les Termes per escoltar les seves reivindicacions. I a la secció...
Els més petits de casa.
Conversarem amb la consultora de criança Míriam Tirado per saber què hem de fer amb les enrabiades dels més petits. I acabarem conversant amb l'Oriol Padrós i amb la Míriam Tirado de la seva participació al concurs televisiu La Voz. El duet ha passat l'audició i continuen amb el famós concurs televisiu.
Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 11:15 fins a 2:15.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim de Sabadell per explicar-vos breument que la Fiscalia demana 3 anys de presó per cadascun dels 3 acusats d'un presumpte delicte d'atemptat contra l'autoritat i desordres públics durant l'encerclament al Parlament de Catalunya del 20 de gener de 2018, quan estava prevista la investidura de Carles Puigdemont com a president, que finalment no es va produir.
Els acusats han negat exercir violència contra els agents i han dit que havien estat identificats per la seva pinta o perquè els va tocar. Els testimonis han dit que van entrar a la Ciutadella perquè les portes estaven obertes i que no van veure atenció ni agressió. Els Mossos no van patir lesions. A l'inici del judici s'ha conegut que la Generalitat, que demanava 2 anys per cada acusat, havia retirat l'acusació.
I el jutjat de primera instància número 3 de Barcelona ha rebutjat les mesures cautelars que havia demanat el PDeCAT perquè Junts no pugui utilitzar la marca electoral de Junts per Catalunya.
Ara el tribunal entrarà en el fons de la qüestió, però mentrestant la formació de Carles Puigdemont podrà seguir fent servir la marca que havia registrat inicialment el partit de David Bonvehí. Fons del PDeCAT han subratllat que el plet segueix viu i que amb aquesta decisió no s'acaba res.
I ara, els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui, dilluns 5 d'octubre, és l'últim dia del mercat de fitxatges i el Sabadell està acabant de pentinar les últimes operacions. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Tal com ha avançat Ràdio Sabadell, Álvaro Vázquez és l'escollit per reforçar la davantera, però la seva incorporació encara està pendent de confirmar-se.
Si s'acaba de materialitzar, arribaria cedit per una temporada per part de l'Sporting de Gijón, amb qui enguany ha jugat un total de 52 minuts en el que portem de Lliga. El punta badaloní té 29 anys i té experiència sobrada a primera i segona divisió. Ha defensat els escuts de l'Espanyol i del Getafe, ha tastat l'estranger amb el Swansea a la Premier League i a la segona categoria estatal ha estat el Nàstic, Zaragoza i ara l'Sporting. Recordem que la direcció esportiva del centre d'esports també treballa per tancar l'arribada del japonès Shinji Kagawa, però el seu cas no urgeix tant, ja que arribaria en fitxa lliure i no està condicionat pel tancament del mercat. La finestra de fitxatges finalitza a les 12 de la nit fins a 9:15. Qualsevol actualització es donarà a conèixer al tribunal preferent i durant la resta del dia al nostre portal web i a les xarxes socials de Ràdio Sabadell.
Avui l'actualitat la marca en aquestes últimes hores per fitxar, però el Sabadell es va topar i amb la mateixa pedra en el camí que en les 2 jornades anteriors. Contra un candidat a l'ascens, en aquest cas l'Espanyol, al conjunt arlequinat se li van escapar els punts a les acaballes.
Derrota per 0-1 en el primer xoc de la temporada de la nova Creu Alta. La primera meitat va ser de domini arlequinat, però les ocasions eren periques. A la segona, tot i tenir menys possessió, el Sabadell va tenir 3 clares ocasions a les botes de Guruceta, Víctor García i Néstor Querol. abans que Nico Melamed marqués l'única diana del partit en el 84. El tècnic Antonio Hidalgo reconeix que aquest cop va veure més possibilitats de rascar alguna cosa.
Però a diferència dels altres partits, estava clar que durant el partit del Rayo del Mallorca tenies aquesta sensació que l'equip contrari t'estava empenyent molt i que això podia arribar, no? El gol, mai vols que arribi, no? Però i avui aquesta sensació no la teníem.
El Sabadell segueix dins la zona de descens després d'haver arrencat la Lliga amb aquest 0-9 contra Rayo, Mallorca i Espanyol. Tres derrotes per la mínima que deixen el central Aleix Coc amb un regust amarg. Bones sensacions, però al final els resultats són els que compten a la classificació.
Érem conscients doncs, que l'inici de Lliga era molt complicat, no? Eren tres clubs, tres rivals importants, amb grans jugadors, pressupostos molt grans per la segona divisió i que al final aspiren a pujar a primera divisió. En tots érem conscients. Si és veritat que hem disputat els tres partits molt bé, hem donat la cara en tots els partits.
Un Aleix Coc, per cert, que va reaparèixer ahir a la segona meitat un cop superada la lesió. Pròxim escull del Sabadell, dissabte a casa, davant el Mirandés.
Primera Catalana, un partit que comença 0-2, difícilment farà els 3 gols, per tant, el partit ha durat 8 minuts.
Aquesta és la lectura que feia Pablo Becerril del seu Sabadell Nord després d'una estrena per oblidar. Derrota per 0-3 a casa contra un Mollet que va saber aprofitar les errades dels de Can Uriac.
Com deia el tècnic Arlequinat, dos gols matiners dels molletencs deixaven el Sabadell Nord estabornit. La sentència definitiva arribaria al quart d'hora de la represa. Ha estat la culminació d'una setmana ben complicada a Can Uriac entre l'adeu de Yuri Granado, anunciat a 2 dies del partit, i el temor a possibles positius per coronavirus. Pablo Becerril.
L'última setmana no li desitjo a ningú. Crec que hem fet tot el possible per no competir des de tots els punts de vista i amb la responsabilitat de tots. Nosaltres vam decidir no entrenar dimarts per precaució, culpa nostra o decisió nostra, i després doncs, bueno, la setmana amb lo de Yuri i de més doncs, bueno, no és la millor setmana possible i segurament tots hem tingut el focus en un punt que no tocava.
El recanvi de Yuri Granado a la porteria del Sabadell Nord serà Uri Vives, ex de l'Europa i format, entre d'altres, al Centre d'Esports. Després del dur resultat encaixat en el debut, el calendari d'aquest subgrup UB de Primera Catalana portarà el conjunt de Pablo Becerril al camp de la Guinaueta aquest cap de setmana.
Tanquem el futbol baixant un esglaó més. A Segona Catalana debut amb bona nota del Tibidabo contra un dels favorits a l'ascens.
Empat a una Torre Romeu entre el conjunt de Dani Leoncio i el Ripollet gràcies a un gol de Fran Espinosa a les acaballes del partit. D'altra banda, recordem que el sabadellenca Sabadell B es va ajornar per positius de Covid al conjunt taronja. Si res ho impedeix, aquest cap de setmana sí s'ha de celebrar un altre derbi, el que disputaran a Olímpia el filial Arlequinat i el Tibidabo.
Obrim bloc poliesportiu. La jornada d'estrena de la Primera Nacional ens ha deixat sense cap victòria sabadellenca. L'Oar Gràcia no va passar de l'empat davant el Sant Esteve de Palau-Tordera, mentre que el Creu Alta Sabadell en vol va acabar sortint escaldat de la pista de Granollers B, derrota per 34-23.
El retorn dels arraquinats a una categoria estatal 46 anys després s'encetava amb una dura visita i així es va traslladant el resultat final. Els de Sergi Cifré no van tenir cap opció i només van poder aguantar en els primers compassos fins al 5-5. Albert Bosch, el president creueltenc, explica què va fallar a partir d'aquest moment.
Després aquí hi ha hagut uns 4 minuts molt dolents que realment en atac s'han perdut moltes boles i els he donat ales, han obert marcador 9-5, s'ha demanat temps mort, aquí s'ha corregit, s'ha arribat a falta de 3 minuts amb el 16-12 i després el minut en aquests 3 minuts han obert forat al 19-12 de la mitja part.
Per la seva part, l'Oar Gràcia va salvar un punt al carrer Bocaccio amb l'empat a 31 final en un partit d'alternatives. Els de Gerard Gomis van haver de remar en els últims minuts per igualar un 26-29 en contra. Va ser un dia de retrobaments en aquest xoc contra un Sant Esteve de Palau-Tordera farcit de vells coneguts pels verdiblancs com Arnau Xerta, Marçal Pujades i Pere Gessa. Ho comenta Pol Torres, autor de dos gols decisius a les acaballes del partit.
Nosaltres ja sabíem que Xerta és un jugador molt decisiu, també hem estat treballant tota la setmana les seves internades entre oïdors i érem conscients que tenien una molt bona defensa, en Marçal allà sempre molestant i que a més a la porteria tenien a Pere Gera que sempre acaba fent un bon paper. Llavors, vam treballar tota la setmana per intentar aprofitar-nos de que els coneixem, però també érem conscients que ells també ens coneixen a nosaltres.
La pròxima jornada, última abans del derbi, el Creu Alta debutarà a Cal Balzac contra el Sant Joan d'Espí, mentre que l'Oar visitarà la complicada pista del Balonmano La Roca.
I en waterpolo, nou partit plàcid de Copa Catalunya per l'Astral. Punt Natació Sabadell femení.
L'equip de David Palma ja té peu i mig a les semifinals de la competició. A l'anada de l'eliminatòria de quarts contra el Sant Feliu, victòria del club per 6-20. Demà jugarà la tornada a 8:45 a Calllong.
Marxem. Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. Tornem demà amb la informació a les 9 al Cafè de la Ràdio. També podeu mantenir-vos informats a les nostres xarxes socials. Recordeu, en qüestió d'hores, però no de minuts, es tanca el mercat de fitxatges. Per saber-ho tot, no us perdeu ara mateix el Tribuna Preferent amb el Pau Vitori. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.